Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5, bona tarda, us parla Pere Joventí i Balcells. La llei de memòria democràtica ha rebut llum verda a la Comissió de Justícia que s'està celebrant en aquests moments al Congrés dels Diputats. Finalment, Esquerra Republicana s'hi ha abstingut i han donat suport al PSOE, Podemos, EH Bildu, PNB, PDeCAT i Más País. La diputada d'Esquerra Republicana, Carolina Telechea, explica el perquè de l'abstenció dels republicans.
Pero ahora el texto se queda lejos de ser la sutura necesaria. Y el día que se atrevan de verdad, contarán con el voto afirmativo de Esquerra Republicana, lo que significa que será el sello de auténtica calidad de una ley de memoria verdaderamente reparadora. Por todo ello, de momento en esta comisión, nuestro grupo se va a abstener.
L'esmena més polèmica és l'ampliació temporal de l'aplicació de la llei del 1978 al 1983. Amb aquest argument, del marge de temps tractant l'inici de les actuacions dels GAL, també és rellevant la declaració d'il·legal del règim i els tribunals franquistes i la nul·litat de les seves condemnes. A més, la nova llei promou aplicar el dret internacional per a permetre investigar i jutjar els crims del franquisme més enllà de la llei d'amnistia del 1977 i facilitar la recuperació de les restes dels desapareguts. El Partit Popular, Vox i Ciutadans han deixat clar el seu rebuig. I el Tribunal Suprem ha elevat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea el cas de les clàusules sol denunciat per la Societat d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya. Segons l'associació del Tribunal, hauria fet una fugida endavant per eludir la seva responsabilitat del cas que afecta a usuaris i entitats bancàries. De fet, fa uns mesos l'entitat ja va advertir que no hi havia res a preguntar als jutges europeus perquè, al seu entendre, les qüestions que el Suprem volia plantejar ja estan resoltes. Adicae ha qualificat de vergonyosa la decisió i ha lamentat que l'assumpte torni als seus primers dies després de 12 anys en marxa. La demanda d'Adicae, aquesta associació, es dirigeix contra 101 caixes d'estalvis i bancs i tenia per objectiu recuperar les quantitats indegudament cobrades des de la firma del contracte i no només des que van ser considerades nules. I unes 200 persones han protestat a la seu del Col·legi d'Advocats de Barcelona en contra d'una conferència del magistrat del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, a les 5 de la tarda. Ha parlat sobre intel·ligència artificial i processos penals només oberta als col·legiats. Una hora abans, els magistrats convocats per les entitats independentistes d'Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana han portat banderes estelades i han protestat el crit de fora Marchena o Marchena feixista. El jutge va presidir el judici del procés que va sentenciar a penes de presó als principals líders independentistes catalans d'octubre del 2019. I 6 de cada 10 barcelonins pensen que la ciutat ha empitjorat l'últim any, ho diu el baròmetre municipal publicat avui, que situa la inseguretat com a principal preocupació dels veïns i veïnes de la capital. És el primer problema per al 22% dels encastats. Després hi ha la neteja, la gestió del govern d'Ada Colau i l'accés de l'habitatge o al turisme. El baròmetre també revela que el 60% dels barcelonins creuen que la ciutat ha empitjorat, com dèiem, l'últim any, mentre que el 13,5% pensen que la capital està igual. En canvi, hi ha barcelonins que són més optimistes de cara al futur, ja que la meitat pensen que la ciutat millorarà davant el terç d'encastats que pensen que anirà pitjor. I ara els esports amb Pau Massip.
El Barça ja ha fet oficial el segon reforç per la temporada que ve. Es tracta del central Andreas Christensen, que arriba com a agent lliure des del Chelsea, on ha jugat les darreres 5 temporades. Christensen s'assuma així al reforç de Kasi, que ha estat anunciat aquest matí pel mateix club. Els dos jugadors han fitxat fins l'any 2026 i tenen una clàusula de rescisió de 500 milions d'euros cadascun. La presentació de Kasi es farà dimecres i la de Christensen serà aquest dijous. I en bàsquet, encara el club blaugrana i Tomas Satoranski han arribat a un acord perquè el jugador txec retorni al Palau Blaugrana. Satoranski, de 30 anys, signa fins l'any 2026 i tanca així la seva etapa de 6 temporades a l'NBA, on ha passat per les files del Washington Wizards i dels Chicago Bulls. En la seva anterior etapa blaugrana, Satoranski va jugar 150 partits entre la Lliga ACB, l'Eurolliga, la Copa del Rei, la Supercopa i la Lliga Catalana, i pel que fa als títols, en va aconseguir 3, una Supercopa i 2 lligues catalanes. I encara en actualitat blaugrana, l'equip d'handbol ha fitxat Jan Pusvane com a nou jugador del primer equip. L'extrem esquerre suec ha signat fins l'any 2025 i es converteix en el primer fitxatge de la propera temporada després de les baixes de Leo Maciel, Ben Ali, Ángel Fernández i Alit Zayn. Vane tanca així la seva etapa al Flensburg alemany després de 9 temporades com a màxim golejador de l'equip a la Lliga de Campions amb 81 gols. L'internacional suec va ser nomenat millor extrem esquerre del Mundial d'Egipte que es va disputar l'any passat.
Gràcies, Pau. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més, com sempre, al punt i seguit amb Diana Silva, al toc de les 6. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
En el nostre retrobament amb els espais diaris de l'aigua, volem fer especial incidència en tenir sempre el pensament, la forma de no malbaratar-la. Penseu que no estalviant aigua quan realment podem, ens fem un mal favor a nosaltres mateixos. Així que bo serà que tinguem presents alguns consells que ens permetran, de forma fàcil, estalviar-ne encara que sigui una mica.
L'aigua solidària.
És de calaix que un bon consell, i a més de sentit comú, seria tancar l'aixeta mentre no estem fent servir l'aigua que ens raja. Sabíeu que una aixeta oberta gasta aproximadament 10 litres per minut? Així que ja ho sabeu, no cal tenir l'aixeta oberta mentre ens raspallem les dents, ens estem afaitant o senzillament mentre ens contemplem al mirall la cara que fem de bon matí. Ah, i una altra cosa. Si detecteu a casa alguna aixeta que perd aigua, estarà bé que pensem en canviar-la, que costa molt poc. D'aquesta manera podrem arribar a estalviar fins a 30 litres per dia, que no és poc.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Són les 5 i 7 minuts. Avui, quan començàvem el programa a les 3, ja hem dit, avui tenim un programa brutal. És que des del començament fins al final, dius, què esculls sobretot això, quan tot, absolutament tot, és interessant. Jo crec que ho estem demostrant molt bé fins ara. I a partir d'ara, fixin-se si el tema és interessant, que ja ha començat. En el mateix instant en què s'han vist les dues persones que avui ens acompanyen, també perquè diguem que tenen un historial compartit en el que un és el profe de l'altre, però que després han seguit camins completament diferents, en aquell mateix instant en què s'han trobat, ha començat el diàleg, d'alguna manera. Dic diàleg? Discussió? Professor Bernardos, Gonzalo Bernardos, què tal? Bona tarda.
El Víctor té una d'aquelles frases que jo explico als alumnes. Em sembla que era ja per al 2007 i diu, aquí mora la nova, doncs hi ha una gran demanda d'habitatge. Dic, Víctor, per què? Perquè acaben de posar una comissaria als Mossos. És una frase històrica. És bombolla total.
Bombolla total. Víctor Monreal, bona tarda.
Des d'aquell moment, per mi, el Víctor és l'home de les bombolles.
Vinga, un segon. Víctor Monreal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Per mi, Víctor Monreal és el president de l'Associació Catalana d'Actius Digitals, expert en criptomonedes i en blockchain. I ja en alguna ocasió hem parlat al programa sobre aquesta qüestió. Després del discurs de Gonzalo Bernardos, no sé si vols dir alguna cosa.
Bueno, primer molt content i agraït de que el professor Bernardos hagi acceptat aquest debat. L'invito a que en tinguéssim molts més, perquè en 25 minuts no donarà per tant, però el fet de que hagi sigut el meu professor és quelcom que em fa gràcia, perquè és allò que diu, i esperem que diu que un bon professor és aquell que fa millor a l'alumne. Per tant, espero que aquí es pugui demostrar.
El tema del dia, les criptomonedes. Fa molt de temps que parlem de criptomonedes, venim d'unes setmanes que han estat molt potents, on efectivament els que són crítics amb la criptomoneda doncs han rebut més arguments, perquè efectivament ha caigut el valor dels mateixos. Jo no sé vosaltres com esteu portant això, Víctor.
Bueno, en primer lloc, cal entendre que aquí el Gonzalo Bernardos ha començat dient, de fet, nosaltres ens coneixem d'un màster, que ell va ser el director del mateix, un màster en gestió i direcció immobiliària internacional, que es va celebrar al Col·legi d'Arquitectes de Tarragona, però en qualsevol cas, ell mateix, en aquell moment, recordo el 2005, 2006, 2007, era un defensor, en aquest cas, del sector immobiliari, que hi havia zones interessants on es podien invertir, i tenia una certa lògica, era fruit, perquè els preus estaven més assequibles, els preus raó metre quadrat, unes zones que unes altres, i en qualsevol cas allò va propiciar, i ara ens estendríem molt amb el tema de la bombolla immobiliària d'aquell moment, que no té res a veure amb aquest moment el que ell vol donar a entendre de que existeix una bombolla al món dels bitcoins. Quan diguéssim, iniciem, pues si iniciem, m'agradaria contextualitzar o conceptualitzar primer el fet de que aquest debat, que el trobo superinteressant, de fet, no hi ha debats, no hi ha suficient debats a mitjans de comunicació, diaris, televisions, etc., en el qual les dues parts que puguen defensar contraposicions, per tant, idees contraposades, que les dues parts com a mínim tinguin uns coneixements mínims, bàsics, del que significa la criptografia, el que significa la pròpia tecnologia que hi ha, en aquest cas, darrere de Bitcoin, etcètera, etcètera. Per tant, el que cal que tinguéssim en compte, que perquè dues persones puguin defensar unilateralment cadascuna de les teves...
Bitcoin és una bona inversió, sí o no?
Cadascuna de les seves posicions, cal entendre que les dues podem defensar des d'una base intel·lectual, des d'una base de raonament de fonamentals, perquè a partir d'aquí existiria un terme que es coneix com la falsalitat, que seria que una persona està disposada a canviar aquell concepte o aquella idea preconcebuda donant que algú altre li pogués donar arguments suficients com perquè pugui canviar, no? Per tant, entrem aquí. Si Bitcoin és una bombolla o no, entenc que el senyor Gonzalo Bernardo s'ha llegit el white paper de Bitcoin, entenc que el senyor Gonzalo Bernardo es coneix perfectament què és la criptografia i què és, en certa manera, la base intel·lectual de les criptomonedes, que és el que l'inventor, el creador, el Satoshi Nakamoto, va crear amb el concepte del peer-to-peer. Entenent això, segur que el debat serà interessant si hi ha arguments reals i fidedignes.
No, però això és molt senzill. Això és, tu agafes i dius, quan val un dòlar? Doncs resulta que un dòlar val més que un euro. Val. I el dòlar quina capacitat té d'ús? És acceptat en tot el món. Llavors, i quan va arribar a valer un bitcoin? Un bitcoin va arribar a valer l'11 de novembre de 2021 65.000 dòlars. Dius, i el bitcoin on s'utilitza? No s'utilitza pràcticament enlloc. És un actiu especulatiu, com pot ser un tulipà, com pot ser una pedra, com pot ser, doncs, una monedeta que l'anomenarem Bernardos i la farem molt escassa perquè hi haurà 10 unitats. I què és això? Doncs una macrobombolla. Perquè quan tu tens una moneda en el que el valor d'ús i el valor de canvi discrepa d'una manera tan bestial, està molt clar. Això és una bombolla. Però què ha passat en els darrers temps? En els darrers temps hem tingut una bombolla de les startups, hem tingut una bombolla de les accions tecnològiques, hem tingut una bombolla de les bons i lletres del tesor, i entre altres coses l'hem tingut perquè hi ha hagut moltíssims diners i la gent no ha sabut on ficar els diners, i a partir d'aquí l'ha ficat en les xorrades més grans del món, com per exemple un ETF que el propi creador deia, però com em compren això i a més em paguen $1 milió? Doncs el món s'ha tornat boig, i dins d'aquesta bogeria en matèria econòmica està el bitcoin, que ha sigut l'exemple més clar, com altres criptomonedes, de la bogeria. Hi ha més de 20.000 criptomonedes. La immensa majoria no les coneix ningú. Però, clar, com la creació és tan... La relació, millor dit, entre el que em costa la creació i el que em paguen per elles és tan bestial, doncs passa el que passa.
En aquest cas, a mi em toca simplement un paper d'anar donant pas, perquè és que no cal. Víctor Monreal.
Sí. No. Primer lloc, el tulipanisme es va acabar amb l'època dels tulipans. El terme bombolla no és res més que un sobrecalentament d'un model de negoci que hi entren més diners d'una forma temporal o continuada, que fa que arribi...
No reflexa
que arribi en un volum important de diners sobre aquell mercat, que fa que hi hagi un sobrecalentament, com diu el preu, per tant els preus pugen. Quina és la condició, la característica? Per tant, la base fonamental del Bitcoin com a la primera criptomoneda, no? La base fonamental, per tant, per mi, la base intel·lectual, que és el que em va enamorar d'aquesta tecnologia, és el concepte de la transacció entre persona a persona. Per tant, hi ha un principi, diguéssim, al rerefons d'això, és el principi de l'empoderament de l'individu. Per tant, és el principi de l'empoderament de la ciutadania. Aquesta és la base intel·lectual.
Fixa't quin empoderament que tu no confies en un banc central i confies en una plataforma...
Òbviament, òbviament no podem confiar en un banc central
no
quan resulta que estem en una inflació del 10%.
No confies en una plataforma que són privats, que no t'estan submesos a cap legislació
i són
privats. I que simplement és...
Bitcoin no és privat, precisament és descentralitzat.
Perdona, per exemple, i les plataformes d'intercanvi de bitcoins o de qualsevol criptomonedes són empreses privades.
És lògic, perquè necessitem anar al mercat...
I ja em diràs tu que a una entitat...
Tot i que...
Una entitat molt regulada, una entitat que busca el benestar de la immensa majoria o de tota la població, com són els bancs centrals, doncs aquesta no t'agrada, sou revolucionaris i li doneu el poder a 4, 3, 5, 8 que no coneixeu i que, com s'ha demostrat per la fallida que han fet algunes d'aquestes plataformes, et poden desplomar de la nit al dia.
Com sempre, d'on de les hi, les hi. I què vull dir amb això? Que, com sempre, no tot té per què ser bo. On, més ben dit, on hi ha oportunitats, també hi ha gent que aprofita aquestes oportunitats per fer de les seves maldats. Però, d'entrada, cal dir que hi ha exchanges centralitzats, que es coneixen com a SECs, i hi ha exchanges descentralitzats que es coneixen com a DEX, el Decentralized Exchange. No? Per tant, què vol dir? Que avui, quan el mercat ja té una certa, una relativa maduresa, en el qual cal recordar que vam arribar al voltant dels 3 trilions de capitalització, segons el Market Cap, el qual vol dir que d'entrada ja va superar amb escreix el PIB d'alguns països importants, inclús de la zona euro. Però més enllà d'això, estem en una situació... Estem en una situació normal...
Ni a l'1, ni a un.
És a dir, els economistes esteu especialitzats, els economistes esteu especialitzats, i això forma part de la història de l'economia, en estudiar la història, i els inversors han de tenir la virtut o l'habilitat d'intentar preveure, predir i analitzar què pot passar amb el futur.
Víctor, aquí ve que la gent... El vinc dient des de 2019, i el vinc dient des de 2019 per una senzilla raó, perquè... Tu, digue'm quin és el valor...
Però és que Bitcoin només ha pujat, forma sostinguda.
Quin és el valor?
Ha tingut els seus retrocessos naturals en un mercat, però si sortim...
Però, Víctor, si tota l'estona dèieu que era un refugi contra la inflació...
És que...
L'heu dit 25.000 vegades. Mira com està la inflació. Està al nivell més alt des dels anys 80.
En primer lloc, estem parlant d'una tecnologia nova.
I el Bitcoin... No, perdona.
Us vaig a demanar... Perdona, Gonzalo, un segon. Ho dic perquè una cosa de veritat és la tele i l'altra és la ràdio. És a dir, és que no s'entén. O sigui, no s'entén. No ho estic entenent jo, que estic aquí i estic amb els dos, és que no ho entenc. Per tant, jo entenc que hi ha opinions molt diferents, entenc que, a més, tots dos penseu que teniu raó, la qual cosa és magnífica, però ens agradaria escoltar-vos els dos. I ja entenc, que són debats molt potents i que un té moltes ganes. Disculpeu, em sembla que... anava a dir qui estava parlant Gonzalo, sí, però estava parlant els dos molt, alhora. És a dir que...
Molt breu, perquè ja sé per on va. Una cosa són les criptomonedes i una altra cosa és la tecnologia. Escolta, és que això no... Una de les aplicacions de la tecnologia, que és el blockchain, són les criptomonedes. Una. I estem parlant de les criptomonedes, no estem parlant de
les criptomonedes corren per sobre de la tecnologia, que la tecnologia
perdona.
El que fa és validar les transaccions i donar confiança de la mateixa.
El que vulguis.
Perquè n'hi hagi el concepte del doble gast.
Víctor,
no? Aquest seria el principi.
Aquí la història, ningú està posant en dubte la tecnologia, només estan posant en dubte una aplicació de la tecnologia i una aplicació de la tecnologia que serveix per forrar-se uns quants, principalment els que van crear aquestes criptomonedes, i per palmar molts innocents. Perquè la gent, el principal principi d'inversió, i mal fet, és on inverteixo? On allò que ha pujat molt. I dius, com pot ser això? Sí, perquè tinc seguretat i perquè tinc enveja dels que han guanyat, que moltes vegades és el meu cunyat, que encara que no ha guanyat, en trolea. I a partir d'aquí, vosaltres haveu creat tota una sèrie d'històries relacionades amb això, però clar, això...
Quines històries? Però si no és
la història és molt senzilla. És una revolució. Acabem amb els bancs centrals. Els diners que generen els bancs centrals no valen per res perquè cada vegada generen menys i en canvi...
I què?
Però és una massa monetària que tu, en aquest cas, el que fas, la pots utilitzar. És un
per crear inflació.
Perdona, Víctor.
De fet, un mileurista, un senyor que cobra 1.000 euros, en realitat només en té 900.
Jo, què li puc dir jo a un inversor qualsevol que ens està escoltant? Digui, miri, vostè ha posat els diners en el Bitcoin al novembre, 60, i era un 67.000, i ara és un 19.000. Què li ha passat amb aquests diners? No, miri, a veure si la verge se m'apareix, tornem a tenir tipus d'interès negatius, torna bé una barbaritat de diners i li dona a la gent perquè no aprèn a esporcular una altra vegada que amb les criptomonedes.
Però això no és cert.
Perquè troba alguna cosa en què... Quin és el valor intrínsec d'una moneda del Bitcoin o de l'Ethereum o d'una altra? Perquè si estem parlant d'una empresa, són els seus beneficis, són els seus actius. Si estem parlant d'un dòlar, d'un euro, és l'acceptació a nivell mundial.
Aquí està la clau, l'acceptació.
A l'Ethereum i altres és fum, 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 i no estem al 25.
Ara, Víctor, i sense interrupcions,
estem en un punt molt interessant. Precisament crec que ha donat amb la clau. De fet, fa gràcia, aquest programa es diu Tot anirà bé, i el que passarà al món de les criptomonedes és que tot anirà bé, perquè té una lògica i una base intel·lectual suficientment bona, coherent i amb fonaments, perquè el món de les criptomonedes o el món de la tecnologia amb els actius digitals al darrere vagi bé. Què vol dir? Es creen diferents tipus de revolucions. La primera revolució amb el 2009, amb el Satoshi Nakamoto, creació de Bitcoin, per cert, obro parèntesis, amb l'utilització de la tecnologia blockchain que ja havia estat inventada el 1991, però ningú li havia pogut donar un ús i es necessitava crear el concepte del proof of work, que és la prova de treball, la validació, veràs, de que la transacció d'una wallet en una altra, d'una cartera en una altra, no hi hagués el concepte del doble gasto, volguem dir que no es pogués multiplicar aquella transacció de forma sine die, no? Per tant, un senyor té una quantitat, un bitcoin, una wallet, ho envia en una segona cartera, en un segon senyor, i envia aquella mateixa cantitat. Això és el que li dona la validesa en aquest concepte revolucionari que surt amb Satoshi Nakamoto el 2009. Quin altre segon terme revolucionari dintre de la tecnologia blockchain surt? L'any 2013 surt el diner programable, que en aquest cas surt d'un senyor conegut a l'ecosistema, Vitalik Buterin, que és el creador d'Ethereum. Aquesta segona criptomoneda en capitalització es fa coneguda perquè el Vitalik Buterin li troba una utilitat al principi del peer-to-peer, de la transacció de persona a persona, que fa que crea una token, perquè en realitat seria una... Llavors aquí podríem parlar entre token i criptomonedes, però si parlem en termes genèric, criptomoneda, que el que és que és programable, i que aquesta criptomoneda programable, el que nosaltres anomenem els smart contracts, fa que sigui per determinar termes o conceptes, lo qual, si l'apliquem al món dels governs, un govern paga els seus impostos, un ciutadà paga els seus impostos a través d'un smart contract. Això tindrà una utilització en desenes de centenars de llocs. Quina altra revolució veiem al món cripto? Veiem l'any 2017 la revolució del DeFi, de les finances descentralitzades, que apliquen la tecnologia o la base intel·lectual de la banca tradicional, però de forma descentralitzada, amb el principi del concepte de les aportacions de liquidesa, el que es coneixen com les pools, serien les piscines, on els que tenen criptomonedes aporten a aquelles piscines criptomonedes i fa que un tercer de bona fe pugui demanar un préstec amb aquella piscina. Això s'aplica al principi matemàtic intel·lectual de la banca tradicional. I l'últim camp revolucionari, que el senyor Bernardos ho ha dit, que és, que ja estic d'acord que és una bombolla, ha sigut la bombolla dels NFTs, que és els non-fungible tokens, que el que permet és tokenitzar qualsevol actiu que hi hagi al planeta Terra.
Em deixeu que porti el debat al planeta Terra, sí. Que el baixi a peu de carrer, perquè és evident que els dos en sabeu molt. Clar, aquesta és una conversa entre dos economistes i dos persones que en saben molt d'aquestes històries.
Ell és economista, jo no, però bé. En qualsevol cas...
Bé, en qualsevol cas, dos persones que en saben molt sobre aquestes matèries. Anem a pensar en la persona que ha invertit uns diners en criptomonedes i que ha vist com, efectivament, en els últims temps, doncs, la seva inversió no costa el mateix, no val el mateix, no? S'ha d'amoïnar aquesta persona, tot tornarà a pujar. Què li explicaríeu un i altre, m'agradaria?
Que vengui abans que vendre més i que, sobretot, que pensi que és un passarell. I que és un passarell perquè ha agafat i ha fet una inversió irracional. Només ha pensat en què es forraria. Això, sobretot, és un tema de gent jove. Gent que, en aquest cas, creu que tots els que portem molts anys assessorant inversors, doncs són vells, estem desfasats, i ell, amb una escassíssima experiència, ha decidit que té dos ulls, però ha tancat un. Només mira l'expectativa de rendibilitat, no mira el risc que corre. És la variable, les dues variables que s'ha de mirar i s'ha de comparar. A partir d'aquí, doncs, la patacada és bestial, bestial, i serà més gran. Per una senzilla raó, perquè, a més, és que té, avui en dia, les criptomonedes només tenen un valor. El valor que tenen és per posar el diner negre. Perquè, a més, tens...
Això és mentida. I tant. Precisament les criptomonedes tot és traçable.
Acabo. A més, i des de... Jo imagina't que tinc un benefici amb criptomonedes, doncs hi ha plataformes que l'envien aquests diners a la meva targeta. I, per tant, jo estic gastant uns diners que no passen per Hisenda. Hisenda ara exigirà a les plataformes un més gran control. I, sobretot, això s'acabarà quan els bancs centrals, que són bastant lents, perquè són entitats públiques, o que tenen un caràcter públic, com és la Reserva Federal, doncs el que succeeix és que agafaran i el regularan. Això, de tal manera que un tulipà es va comprar per al seu valor...
I no el va regular ningú.
Per al seu valor d'intercanvi, no per al seu valor d'ús com llavor, i es va fer una patacada tremenda, de tal manera que les accions tecnològiques en l'any 2000, la patacada va ser bestial, el Nasdaq estava a 5.200 al 30 de març del 2000 i va acabar l'any a 1.500, això passarà igual. I els NFTs, això ja és el non plus ultra. Mira, jo imagina't que sóc una persona, que sóc un expert en art, o em crec un expert en art. Val. Hi ha una manera de fer negoci. I és una manera de fer negoci que l'immensa majoria és a llarg termini. Compro obres d'art relativament baratetes per de 10, 20 pintors o escultors, pensant que d'aquí 20 anys es faran famosos. I aquesta obra valdrà moltíssims diners, perquè tothom entengui. Això és el Baron von Thyssen, el que es va casar amb Tita Cervera. Però aquí, comprar coses que són NFTs, que no és res, que moltes vegades són una fotografia meva feta un dia de cada mes i pagar una barbaritat perquè... Jo no arribo a entendre.
Jo crec que estem barrejant, si em permeteu, jo crec que estem barrejant termes. Una cosa són les criptomonedes, l'altra són els NFTs. He dit que, com tot de criptomonedes, no totes duraran. De fet, com la llei de la selecció natural, hi haurà molts projectes del món de les criptomonedes que deixaran d'existir, igual que hi haurà molts projectes del món dels NFTs. I, òbviament, un nou model de negoci com ha sigut aquest ha fet que hi hagi entrat molta quantitat de diners i que això ha provocat un concepte especulatiu que ha fet de que la gent no forma pues ja hagi pogut perdre diners, i és cert, no? Però en qualsevol cas, jo crec que estem aquí per parlar si el Bitcoin és bo, no és bo, si és una bombolla o no és una bombolla.
No, jo us havia preguntat, a més a més, què li diria a una persona que havia fet inversió en criptomonedes?
En aquest sentit, tot el que fem els que estem al món de les criptomonedes, ens diem els holders, i per tant el que fem és guardar, holdejar, de la mateixa forma que si un pare, una mare, un amic, un familiar ha comprat accions de Telefònica o del Santander... No, però estic fent la metaforització de que, de la mateixa forma que si comprant accions d'una companyia en el qual qualsevol dels nostres familiars per edat més gran han tingut accions d'aquestes entitats, si han vist que les seves accions han baixat de valor, o una de dos, o continuaven aguantant per no perdre, per no executar aquella pèrdua, i per tant esperar, creu els dits, que el Santander pugés, cosa que en el meu cas no crec que així sigui, però independentment d'això, de la mateixa forma que un sector regulat com és el món de les accions, un no ven si veu que ha de perdre, aquesta és la mateixa condició. Però hi ha una peculiaritat, que això és el que li dona realment, diguéssim, l'autèntica diferència, que és aquí on se trencaria, diguéssim, el discurs de si Bitcoin és una bombolla. Bitcoin no és una bombolla perquè només necessita el temps natural de maduració que aplique una llei universal que es coneix com la llei de la difusió de la innovació, que diu que els 2,5% són els innovadors, creators, són els que creen aquell projecte, el 9,5% són els primers adoptants d'aquella tecnologia, i després ve, amb una campana de Gauss, una gran gruix, que seria la primera majoria i la segona majoria. El que passarà al món de la blockchain, dels actius digitals, és que necessita un temps natural de maduració. Què vol dir? Vol dir que més gent l'utilitzi veient-hi la base intel·lectual i l'ús real que de les avantatges que porta aquesta tecnologia. Per la mateixa regla de 3 que el senyor Bernardo alguna vegada ha llegit algun tuit que no va recomanar, per exemple, invertir en Apple, si no recordo malament, de la mateixa manera que Apple, el lloc on anem tothom utilitzem la tecnologia Apple, aquí mateix jo tinc un iPhone, tinc
un ordinador... I què tal va Apple ara? No cau en picat?
Sí, perquè estem davant d'un sistema d'inflació brutal que els propis inversors han de pagar les hipoteques més cares. Per tant, la gent que fa trau diners de les inversions de les companyies tecnològiques, en aquest cas com Apple. Però per a conceptualitzar, oi que Apple seguirà sent bona companyia per invertir? Perquè té una base intel·lectual i coherent perquè ven productes que abans que surti l'iPhone 14 hi ha 300 persones fent cua 24 hores abans a comprar-lo, vol dir que hi ha una base d'una demanda.
Les accions que eren la bomba en la dècada dels 70 eren les petroleres. Les accions que eren la bomba en la primera dècada del segle XXI eren els bancs. L'acció, que era la bomba en Estats Units, era General Electric, que en aquest moment s'està dividint en diverses empreses. I això va canviant. Però el que passa és que totes aquestes accions tenien, com a mínim, un fundament, que eren els beneficis de les empreses. I aquestes empreses tenien actius, edificis.
I això és el que passa als projectes.
I en el cas de les criptomonedes,
separem,
no tenen res.
Separem criptomoneda, Bitcoin com a la gran rei, que és el que permet la transacció 24 hores, 7 dies, 365.
És molt senzill, Víctor, per explicar-li a la gent. Diu, vostès poden entendre que un Bitcoin pugui valdre amb lo poc que s'usa i no tenim ningú organisme regulador darrere. 19.000...
Estem impulsant en que reguli, nosaltres...
Quan un dòlar val menys que un euro...
De fet, té una lògica aplastant. El creador de les criptomonedes crea un producte o un concepte de limitació escassa, que és el que no passa, i aquí entraríem amb la teoria del sistema monetari modern, no? Que és que jo vaig imprimint a través dels bancs centrals, imprimeixo més diners...
Tu saps que de Bernardos, la moneda Bernardos només hi ha 10? Per la raó que tu dius, 10 valer molt més que el Bitcoin. I tinc mala sort que ningú me paga ni 1.000 ni 2.000...
Perquè segur que fas malament el
marketing. Ni 200.000...
Segur que no fas bé la difusió.
Això en fi, és igual. Escolteu-me, jo seguiria, però en sóc conscient que el Gonzalo té un problema d'aquest meditador. Quart, sigui com sigui, hem de marxar. Us agraeixo molt, de veritat, que hagueu intentat explicar-nos... no sé si hem tret aigua massa clara, perquè, clar, els que segurament són detractors...
Molt clara. Si un de Bitcoins, que vengui. I si un vol comprar, que millor que si li agrada la diversió i el risc, el casino està molt bé. Millor que comprar criptomonedes. Té més possibilitats de guanyar en el casino que les criptomonedes.
Gràcies, senyor... Gonzalo. Espera, pots seguir, però ho dic perquè sí que ell ha d'arribar...
El que anava a dir és que el senyor Bernardos, que em consta a través de Twitter que té una comunitat tant de seguidors i per tant, de gent que ella es manifesta en contra del món dels bitcoins, s'ha creat, no conec els autors, però considero que són uns cracs. Hi ha un senyor que es diu, amb el Twitter Fourier, amb una apel·lació al matemàtic, i un altre professor que es diu, crec, Gustavo Martínez, Gustavo Bolsa, amb el seu Twitter, que han creat, perquè veiguéssim, em refereixo que l'interès que està despertant el professor Bernardos al món de les criptomonedes, l'indicador Bernardos, en el qual l'indicador Bernardos, el que s'aplica és que quan el senyor Bernardos tuiteja o comenta algo sobre les criptomonedes, el mercat fa a la inversa del que diu el professor Bernardos.
Ara ja no hi és ell, amb la qual cosa em sembla que això era fantàstic. Efectivament, ho havies deixat pel final i ell ha hagut de marxar. En qualsevol cas, jo us agraeixo molt, perquè era difícil. Aquest era un debat en el que les dues persones que s'han assegut l'un davant de l'altre eren plenament conscients que no començarien l'altre. Però el que nosaltres intentàvem era treure una mica d'aigua clara, que és el que sempre intentem en aquest programa, escoltar una banda, l'altra banda, i així intentar aprendre una mica. Víctor Monreal, un plaer, com sempre, que estiguis amb nosaltres al programa. Seguirem parlant.
Molt amable.
Fem ara una petita pausa. Després de la publicitat, la Núria Ros ens apropa justament a l'actualitat dels diaris digitals, i després, com fem tots els dilluns, l'Escola de Pares i Mares amb en Xavi Xavé. Tornem de seguida. Ràdio Estel, tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Podcast, ràdio online i a la carta. Descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot. El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Mind t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmind.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i seguit. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Estan 5 minuts a 2:45. Xavi Chale, bona tarda, Xavi.
Bona tarda, Toni.
Arriba el dilluns, encara no hem marxat de vacances, eh?
Encara no.
L'escola de pares i mares no tanca... Bueno, sí, tanca per vacances.
Sí, quan tu no diguis encara. Que tancarem per vacances, però de moment estem aquí.
D'aquí uns dies. Núria, com estàs, Núria Ros?
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Te trobàvem a faltar els diaris digitals. Per on va la cosa avui, Núria?
Doncs avui una de les notícies més llegides de les portades parla sobre la detenció d'un conductor d'autobús al peatge de Marcilla, a prop de Tudela. Per ser més concret, segons llegim avui al 324, el conductor en qüestió portava fins a Pamplona un grup d'estudiants que havien fet el seu viatge de final de curs a Salou. Un viatge que anava bé fins que alguns dels estudiants van veure amb els seus propis ulls com el xofer esnifava una substància mentre conduïa. Una situació que, com és evident, doncs, va provocar que els alumnes donessin el toc d'alerta i truquessin als agents policials de Marcilla, que van ser els que el van sotmetre en un control de drogues. Un control en el que, atenció, va donar positiu en amfetamina, metamfetamina i cannabis, i que va portar, doncs, els agents, com és evident, a immobilitzar el vehicle fins que arribés un altre conductor habilitat per endur-se'l. I, com és evident, doncs, el conductor ha estat denunciat per infracció molt greu de la llei de seguretat viària i també penalitzat per una multa de 1.000 euros i la pèrdua de 6 punts del carnet de conduir.
Home, que menys, no?
Que menys. Em sembla poc i tot, eh?
Imagina't. Què més, Núria?
Doncs avui els digitals també ens porten fins al municipi de Deltebre. I quin és el motiu? Doncs que el seu ajuntament ha posat en funcionament un nou servei a la platja de Riu Mar que rep el nom Biblioplatja.
Perdona, eh? Jo escolto Deltebre i penso quins arrossos.
I tant.
Fan uns arrossos allà.
Però brutals.
Oh, quina cosa.
Brutals.
Perdona, parlaves de la platja de Riu Mar, que és una platja preciosa.
Exacte.
Si no la coneixes.
Torna a repetir, Deltebre.
Deltebre. Arrossos.
Arrossos.
Digues, digues.
Doncs ha posat en funcionament, com dèiem, un nou servei a la platja de Riu Mar que rep el nom Biblioplatja. I el nom ens dona pistes, eh? Es tracta d'un espai de biblioteca, la platja, que el que pretén és enfortir la promoció de l'oferta cultural a Riu Mar i també al Delta de l'Ebre, i que estarà obert al públic cada dia d'11 del matí i fins a les 7 de la tarda. D'aquesta manera, segons ha assegurat l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, la Biblioplatja s'emmarca en l'objectiu d'oferir un nou espai cultural pels veïns i veïnes que gaudeixen, doncs, de la platja, però també per tots els turistes que any rere any, doncs, els visiten. Així, doncs, des d'avui, la Biblioplatja ofereix un servei de préstec i disposa d'una àmplia oferta de llibres infantils, juvenils i per adults, en tots els idiomes com català, castellà, alemany, anglès, italià, i per si fos poc també compta amb literatura d'autors locals i publicacions sobre el territori, des de la cuina fins a rutes per descobrir l'entorn.
Que maco.
Sí, exacte. Si vols anar a la platja i també agafar un llibre i gaudir de la lectura, doncs pots anar...
Clar, a Deltebre. I després te'n vas a fer un arròs.
O abans.
O abans.
Abans.
No, després. Totalment d'acord amb
clar. I com acabem, això?
Doncs acabem amb una mica de música i avui és un bon dia per fer balanç d'aquest cap de setmana de Canet Rock. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum. Perquè aquest dissabte el festival va poder recuperar de nou la seva essència. Després de 2 anys marcats per la pandèmia, el Canet Rock ha tornat a fer història, aconseguint més de 25.000 assistents en una edició, doncs, marcada per la normalitat, sense restriccions, i per unes 12 hores de música i concerts sense interrupcions. Així, doncs, avui sí, podem dir que el lema del festival s'ha complert i per fi hem tornat a veure sortir el sol.
Que bé, no? Cap de setmana de molta festa, de molta alegria. Això és absolutament magnífic. Gràcies, Núria.
A vosaltres.
Fins ara, bona tarda. No seré mai un esclau, però guanyaré la guerra per tu i lluito fins l'última sal. Que bonic, no? Que puguem sortir, que puguem anar a les festes
a fer l'arròs.
I a fer l'arròs i a passar-s'ho bé.
I tant.
És 4 de juliol, això significa que sent 4 de juliol i ja estem amb la ment absolutament posada a l'estiu.
Sí.
I avui, la veritat és que hem pensat que l'escola de pares i mares no està només per aprendre coses sobre els nostres fills o les nostres filles, sinó també per analitzar-nos a nosaltres com a pares i mares.
I aprendre sobre el nostre comportament.
Tot tenint en compte que no tinc cap dubte, que la manera en la que un pare o una mare actua amb el seu fill o la seva filla és sempre la que considera que és millor. La qual cosa no significa que sigui així. Mm-hmm. I que hi ha moltes vegades que acabem desenvolupant una sèrie de maneres de fer que alguns han definit com maneres de fer tòxiques. Mm-hmm. Què entendríem com a maneres de fer tòxiques?
Aquelles maneres de fer que afecten realment a el que és el desenvolupament psicològic del nen i de la nena. Mm-hmm. A vegades no cal renyar massa, o a vegades no cal dir segons què, si realment doncs, la nostra manera d'actuar o la nostra manera de com ens movem, o fins inclús la nostra manera de no fer cas a el que passi, doncs pot provocar una sèrie de situacions que potser potser no estem desenvolupant el que tocaria amb els nostres fills i les nostres filles.
Saludem Sara Tarrés. Sara, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Sara Tarrés és psicòloga infantil i juvenil del grup de treball en intel·ligència emocional del Col·legi Oficials de Psicòlegs de Catalunya. Mm-hmm. Com definiríem el que és un... A mi no m'agrada dir pare o mare tòxica, sinó, entenc més aviat, un comportament tòxic en algunes coses, no?
Exacte. No, no, a mi tampoc m'agrada molt parlar de pare, mare o persona tòxica, sinó de relacions tòxiques, o més aviat de relacions poc sanes, o que el que fan és generar vincles poc saludables, no? I sí que és cert, doncs, que tots nosaltres podem tenir aquest tipus de comportament en algun moment donat de la nostra relació amb els nostres fills. El que passa que depèn també molt de la intensitat en el que ens mostrem d'aquesta manera, amb la freqüència amb la que la fem i amb les situacions, si és en totes les situacions en les que la fem, no? Llavors sí que estem generant uns vincles poc o molt poc saludables, no? I que interfereixen en el desenvolupament, tal com estava comentant fins ara, no? El desenvolupament dels nostres fills i filles. Mm?
Però de tota manera, Sara, a vegades aquí en el, mm-hmm. en el nostre programa hem estat parlant de diferents coses que ens passen amb els nens i ens passen amb les nenes. I llavors, doncs, mira, jo recordo que parlàvem de les rabietes i parlàvem de com i de quina manera poder parar aquesta rabieta, i sortia aquí davant de la taula el fet de dir no li facis massa cas, no dellonses, no estiguis tan pendent. I, per exemple, ara estem dient que si no fem massa cas en un moment determinat també pot afectar negativament, no?
Sí, absolutament, no? Ignorar l'ignorar els nostres fills és un comportament tòxic, no? Si volem posar-hi aquesta etiqueta, no? Ignorar els nostres fills és no donar-los importància, no és mirar-los, no és tampoc ajudar-los a gestionar aquestes emocions intenses com la rabieta. La rabieta potser no s'ha de parar, s'ha d'acompanyar, no? Per què? Doncs perquè a darrere de la rabieta hi ha una emoció, que és la ràbia, no? com bé descriu el fet de dir rabieta, no? Hi ha una ràbia, la ràbia és una emoció que es genera per una necessitat, no? I posa en marxa tota una sèrie d'activació, no? Que, bueno, d'energia que ha de sortir. No?
I de nervis, per
potser hem d'acompanyar-la, no? No ens agrada a nosaltres com a adults veure el nostre fill en rabieta, no? Ens sentim incòmodes, no sabem què fer, no? L'hem d'acompanyar a vegades, simplement és...
Estic pensant que moltes vegades sí. L'entorn no ajuda, és a dir, que quan tu vas amb un nen petit i el nen petit agafa una rabieta al mig del supermercat, veure com et miren la resta de pares i mares no és que ajudi precisament a sentir-te millor.
I t'entra una suor important.
No ens ajuda gens, no? Però tampoc ens permet ser humans, no? És a dir, aquestes emocions desagradables i aquestes coses que ens passen, doncs les hem de saber enfrontar, sí. No? És a dir, no tot és felicitat, no tot és alegria, no tot és bon comportament, entre cometes, mm-hmm. No? Perquè no m'agrada parlar tampoc a vegades de bon comportament, el fet que estàs sempre doncs, fent el que toca. A vegades ens descompensem, no?
Perquè a vegades
doncs,
nosaltres...
I més amb les criatures petites, no? Que tenen gana, tenen son, es portem al supermercat, no sé on volen estar.
Perquè nosaltres intentem ser pràctics, no? Llavors, doncs, amb aquests comportaments tòxics, perquè jo he anat llegint una mica i t'he anat seguint, però
sí.
Podríem explicar una mica quins són aquests comportaments tòxics que a vegades hi caiem i que a partir d'aquí no ens agrada a ningú dir tòxics, eh? Són comportaments que bé, que de vegades
passen... Sí, que en realitat al darrere hi ha bona intenció.
Exacte. Llavors, però perquè tinguem aquesta practicitat des del punt de vista pràctic del dia a dia de casa, quins serien aquests comportaments?
Mira, podem anar des de la forma en què ens comuniquem amb els nostres fills. Hem parlat d'ignorar-los, és una forma de comunicar-los, no? Els estem ignorant una rabieta, o estem ignorant un comportament, això seria un. Però també ens podem instal·lar en una comunicació negativa, no? Sabem de famílies doncs, que es comuniquen mitjançant doncs, missatges amb un to de veu molt elevat, que on predomina el crit, on predomina les discussions, on hi ha crítica constant, hi ha despreci, hi ha desqualificacions, insults, amenaces, no? Però també quan manipulem, fes això perquè si no, tal, no? Que bueno, seria una forma d'amenaçar, xantatges, no? Fes això i després tindràs allò altre. La sobreprotecció, yeah. No? A vegades quan sobreprotegim, a vegades no. Sempre que sobreprotegim, finalment acabem desprotegint, no? Perquè impedim que les nostres criatures adquireixin les habilitats necessàries per la vida. No? Això ens ho explica molt bé, no sé si la seguiu vosaltres. A mi m'agrada molt llegir també a la Cristina Gutiérrez Lezón, la directora de la Granja Escola de Palautordera. Té llibres meravellosos en aquest sentit i ella ens ho explica molt bé, no? El tema de la sobreprotecció i com cada cop veiem criatures amb unes pors terribles, no? Ens parla fins i tot de nens que... Jo no m'has trobat aquests, però nens que tenen por fins i tot d'anar al bany i fer anar la cisterna, no? Sí, sí. Ja. Bueno,
hi ha una cosa, Sara, que sí que és interessant, no? Perquè, efectivament, escoltant aquesta conversa, el que diem qualsevol dels tres, pot haver-hi gent que senti malament, no? Perquè sí. deies tu ara fa un moment, un nen no el podem ignorar una rabieta. Bé, anem a analitzar aquesta rabieta en el context del que pot ser un dia en el que potser el pare o dic pare o mare per no ser una cosa sexista, però tu estàs preparant el sopar, tens tres nanos que estan plorant, estàs amb els banys, a banda a les 9 et ve un agent a sopar, t'està entrant un mail de la feina i el nen t'agafa una rabieta absolutament, des d'un punt de vista clar, adult, o sigui, jo no qüestiono que el nen no la senti tal qual, però clar, la persona que està gestionant allò també és humana. Vull dir, com es fan en aquell moment? Perquè seria meravellós poder ser pares dedicats exclusivament a l'educació dels fills, amb la qual cosa seria meravellós, perquè seria molt fàcil aplicar tot això. Però com això ho has d'encadir en tota la vida, com es fa això que dius amb tot aquest panorama que jo t'he presentat?
Mira, en primer lloc, ens hem de donar permís perquè si ens desbordem, no sentir-nos tampoc tan culpables. A vegades volem ser pares... volem ser pares perfectes, no? I aquí potser és on donaria per un altre programa, no? Aquesta idealització d'aquest pare-mare que ho ha de fer tot perfecte i els seus fills encara ho seran més que ell, no? Aleshores, anem a veure si ens desbordem i a vegades cridem. Sabem que això no és el més adequat, no? Mm-hmm. Però bueno, ho fem. No? I si ho fem, ens hem de donar permís per sentir-nos, doncs, bueno, m'he desbordat, se m'ha endut un moment de
No, i li pots demanar disculpes al nen, no? I li pots demanar disculpes, no passa res.
Puc ignorar la criatura? Podem fer-ho un dia? A veure, és tòxic quan ho fem de forma constant, permanent. Ho he començat al meu discurs, potser dient això, no? Quan és una constant, quan és cada dia, quan és sempre que passa això, ignoro la criatura. Al final, la criatura, òbviament, deixarà de fer rabietes perquè sabrà que no hi ha una resposta o les augmentarà, Vull dir, ens pot passar el cas contrari. Cada cop seran més freqüents les seves rabietes, cada cop seran més intenses i arribarem, doncs, a que la criatura es pot acabar donant cops de cap al terra o pot donar cops de peu a les portes o a les parets, no? Tampoc desitgem això. No. Si passa un dia, ens hi trobem com a pares mares, jo també sóc mare de dues criatures que ara ja són gairebé adolescents, no? I aquestes situacions ens passen. No. I tant de bo tingués jo la fórmula màgica com per parar totes les rabietes. Cap nen tingués rabietes, però això seria bo?
Molt probablement, si esperes una resposta, i per part meva et diria que no.
No, no, et diria que no. Convido la reflexió.
Però sí que és cert que jo em quedo amb el que tu deies, és a dir, no pot ser un àmbit d'un comportament continuat, amb el comportament continuat d'ignorar o de fer segons què, doncs sí que implica el fet de que vagi assentant d'una manera a l'altra persona, que en aquest cas és el nostre fill o la nostra filla, no? Però jo també penso en aquells pares i mares patidors, Toni, que tenim.
Aquest tema és interessantíssim,
I que, clar, que cada cop són més pares i mares patidors, perquè cada època o cada etapa té el seu, i a partir d'aquí ets patidor. I, per tant, abans el que deies, la sobreprotecció, sí que és cert que existeix un altre tipus de protecció. A vegades sí que és sobreprotecció total, no? Però sí que existeix un altre tipus de protecció per les pors, o potser també per vivències que en aquest cas haguem pogut tenir els pares o les mares. I, per tant, també es fa molt difícil el saber com i de quina manera gestionar això, i que no afecti tan negativament, no? Perquè al final el proteccionisme també és estimació, dintre d'un punt de vista, jo diria també, equilibrat, no?
Sí, a veure, una cosa és protegir i l'altra cosa és sobreprotegir. I també estic d'acord amb tu amb el que tu dius, no? Tots els pares i mares són persones i que com a persones doncs portem les nostres motxilles a un bagatge, no?, d'experiències que poden haver sigut més o menys traumàtiques o agradables, positives, no ho sabem, no? Cadascú de nosaltres hem sigut també fills, no? I això al final també acaba fent que siguem els pares que som. No? No sé si m'explico prou bé, no? Intento dir que a vegades el que fem els pares és replicar conductes que han aplicat amb nosaltres o ens n'anem a l'altre extrem, no? I aquí apareixen quan som pares, ens plantegem el fet de ser pares, quan tenim aquesta criatura entre les mans i aquesta criatura creix, apareixen totes aquelles pors, no?
Clar.
Pors a no fer-ho prou bé, a ser com van ser com nosaltres i no ens va agradar. Por a que li passi alguna cosa a la meva criatura que m'ha costat tant portar-la al món, no? No tothom ho té fàcil per tenir una criatura, no? Cada cop tenim les criatures més tard, doncs perquè ens costa molt establir-nos a les feines, tenir una economia lo suficient o prou bona com per sostenir-los, no? Llavors, tens moltes pors, apareixen tot un seguit de pors, no? I la por està darrere de molts comportaments que etiquetem com a tòxics, no? També hi ha la ràbia i altres, no? Altres emocions, l'enveja i els gelos també apareixen, però la por, fonamentalment, no? Des d'un pare que pot estar educant des d'un estil educatiu molt autoritari a un pare que està amb un estil educatiu més permissiu, no? Al darrere de tot això, fonamentalment el que hi ha és por. Por. No? I cada cop aquesta por ens està abraçant més fort, no?, amb els pares i mares, no?, per aquesta autoexigència i aquestes ganes de ser tan perfectes, no? La societat ens fa voler ser perfectes en tot. Bueno, potser hem d'aspirar a no ser tan perfectes.
O aquestes,
no,
o aquestes ganes que
no,
a vegades...
No.
O aquestes ganes que a vegades també reflectim amb els nostres fills allò que nosaltres no vam poder arribar a assolir, no? També és un altre comportament que fa que es sentin també agobiats, allò de dir, no, és que el meu pare o la meva mare són molt bons amb això i jo també ho he d'arribar a ser, no? I no té per què. I no té per què.
Està clar.
No, bé, a vegades ens pressionem molt també amb això, no? Perdoneu.
No, al contrari. No, és que parles molt, és que ets l'engan, saps? La qual cosa ens agrada molt.
Escoltem i preguntem.
Ens agrada molt escoltar-te. Jo sí que crec que hi ha una cosa que és... A mi m'ha agradat molt el que deies abans, de que, efectivament, si un dia se li creuen els cables, se li creuen els cables. O sigui, perquè, evidentment, el nen, la nena, estan posats en el seu petit paradís, en el que, evidentment, volen el que volen i no entenen d'històries. O sigui, ells volen allò i els és igual si tu tens pressa, si no tens pressa, si se t'està cremant el que tens al foc, si... En fi, que no. Però sí que hi ha una cosa que a mi em sembla molt, molt maco, que és quan un pare o una mare es disculpa amb un nen. Perquè jo crec que, no ho sé, corregeix-me, però jo crec que quan tu et disculpes amb un nen, li estàs ensenyant al nen a respectar-te, també. No sé què penses.
I tant, i tant. A veure, és que és fonamental, no? Bé, m'he equivocat, perdona'm, he actuat d'aquesta manera. Aquesta manera no és la millor, no és l'òptima. L'estic educant també en valors, no? L'estic dient que el valoro com a persona que anem a veure, que tampoc estic per sobre del bé i del mal, no? Que m'equivoco i que l'error forma part de la vida.
També perquè, aleshores, quan l'endemà ets més ferm amb una cosa, també, d'alguna manera, el nen té la referència de que quan tu creus que t'equivoques, demanes perdó.
O ho rep d'una altra manera.
Clar, quan no ho fas, evidentment, el punt d'autoritat que tens respecte al nen a la nena és més gran, no?
Sí. A veure, és que a vegades es confonem l'autoritat amb l'autoritarisme, no? L'autoritat és una cosa, l'autoritarisme és imposició, no? L'autoritat és et demano, doncs, que facis alguna cosa des del respecte, no? Uh-huh. Quan t'imposo no et tinc respecte, penso en mi, no penso en tu, no sóc empàtic. Potser només estic pensant en les meves necessitats com a adult, no en les teves com a criatura, no estic pensant... malgrat alguns pares creguin que sí, no? que això és la forma d'educar-los en valors, va en contra al final. No?
Jo estic totalment d'acord, perquè a vegades aguantar un punt d'honor el que implica és que el tema es vagi agreujant i que, i que no hi hagi manera de poder trobar una solució. Jo estic d'acord amb el Toni, el que deia, que és importantíssim, però és que amb els adults passa absolutament el mateix. Moltes vegades que, doncs, amb aquella persona, la parella, l'amic, el germà, el qui sigui, doncs, perquè ha hagut algun intercanvi d'opinions, algú vol aguantar un punt d'honor i no dona el pas de dir, escolta'm, potser em vaig equivocar. Doncs amb els nens encara més agreujat, perquè en definitiva som els seus referents.
Igual. Sara, seguirem parlant. Ha estat de veritat un luxe tenir-te avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
No, gràcies a vosaltres per convidar-me i deixar-me aquest espai per poder explicar-me.
Clar que sí. Hem après molt, Sara.
Hem après molt. Moltes gràcies, Sara Tarrés.
Vinga.
Bona tarda. La Sara és psicòloga infantil i juvenil del grup de treball en intel·ligència emocional del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Ja ho tenim, això, Xavi.
Sí, jo estava pensant en la sobreprotecció. Tu te'n recordes com anàvem en bicicleta, tu i jo?
Doncs pujàvem.
Pujàvem a la bicicleta, moltes vegades no portàvem frens, anàvem a lo millor amb la part de sota del banyador,
etc. No és com per estar orgullosos, tampoc.
No, però tampoc és ara l'extrem, que a vegades veig a criatures que sembla que vagin a jugar a hoquei gel a sobre de la bicicleta. Penso que les coses han canviat, però potser també tindríem que intentar posar la certa mesura a cada lloc, que no és tan fàcil.
El Xavi Chalé, que és dels d'abans.
Sí. El Toni Marín, no.
No, jo soc modern.
Ell és moderníssim.
Gràcies, Xavi.
A tu.
Bona setmana. Senyores, senyors, demà tornem a partir de les 3 de la tarda aquí a Ràdio Estel. Les salutacions de tot l'equip. La Glòria Galeano, l'Andreu González, la Núria Ros i també el José Matosas. Demà serà dimarts i a les 3 de la tarda vindrem tots amb aquella cosa de dir avui tot anirà bé. Fins demà. Gràcies. Bona tarda. Adéu.
Ràdio Estel. A Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
El matí és...
opinió.
El matí és...
informació.
El matí és...
entreteniment.
I ho tens tot cada dia de dilluns a divendres, de 8 a 3 quarts de 2 del migdia, al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga i Pol Marçà.
Posem el dia en solfa perquè no et perdis res.
Queda't amb nosaltres al matí a Ràdio Estel. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.